Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. El curs escolar 2020-2021, que arrenca dilluns vinent, començarà amb prop de 33.000 alumnes des de l'escola Bressol i fins a la secundària. L'Ajuntament de Sabadell ha facilitat avui les dades en un curs que estarà marcat pel coronavirus i el seu impacte als centres educatius. A banda de les mesures d'higiene, la creació de grups estables i la reducció de ràtios, sempre que sigui viable, el consistori també ha previst canvis en la mobilitat per afavorir entrades i sortides segures. Així ho ha detallat aquest migdia en roda de premsa l'alcaldessa Marta Ferrés.
Ja s'ha pres la decisió que es tancaran al trànsit més d'una trentena de carrers a les hores d'entrada i sortida per evitar aquestes aglomeracions i afavorir la distància de seguretat.
Una roda de premsa en la qual també s'ha anunciat que abans d'aquest Nadal començaran les obres de construcció de l'escola Virolet a Calllong. A banda de la vessant municipal, avui també escoltarem Jesús Vinyes, director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès i la presidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, Belén Tascón, per donar la seva visió de l'inici del curs.
Titulars.
Tenim més temes sobre la taula. Pau Duran, molt bon dia. Els usuaris dels serveis socials han crescut un 24,5% entre l'abril i el maig, els mesos més durs de la pandèmia.
La qual cosa representa un augment al voltant de les 4.000 persones. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha detallat al Cafè de la Ràdio quines són les principals necessitats dels nous usuaris.
La problemàtica més important que ens hem trobat, diguéssim, gairebé el 40%, al voltant del 50%, és una cosa que ha anat fluctuant, però que s'ha mantingut bastant estable, feia referència doncs, a alimentació i altres necessitats bàsiques. I estem parlant doncs, de persones que estaven en ERTOs, que estaven en atur sense cobrar la prestació, que havien esgotat els estalvis o que venien de l'economia submergida. No? I, per tant, tenien aquesta necessitat de suport, especialment doncs, en les necessitats més bàsiques i, sobretot, l'alimentació.
Les prestacions per cobrir necessitats bàsiques han crescut un 56% respecte del mateix període de l'any passat.
Durant l'informatiu també us farem un parell de recomanacions culturals.
Us parlarem de la nova exposició que es pot visitar al Museu d'Art, dedicada al dibuixant sabadellenc Agustí Mas Vidal. Però també us farem 5 cèntims de la nova temporada teatral que prepara el Sant Vicenç i que arrenca el pròxim mes d'octubre.
Aquest cap de setmana comença la Lliga de Segona Divisió. El Sabadell, però, no s'estrenarà fins a la vinent i encara té pendent un amistós per jugar.
Serà dissabte a les 12 contra l'Andorra, porta tancada al CAR de Sant Cugat. A partir de les 2, al programa Hotel Suís parlarem, entre d'altres coses, de la prèvia d'aquesta temporada que arrencarà dissabte a les 4 amb un Pontferradina a Castellón.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Ens acosta la previsió meteorològica l'Oriol Rodríguez. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Al llarg de la tarda s'espera que creixin nuvolades a zones de muntanya, a la vegada que també n'arribaran pel nord-est, i de fet s'espera que el cel acabi quedant entre mig i molt ennuvolat a bona part del Pirineu, del Prepirineu, també de les comarques del nord-est, uns núvols que amb el pas de les hores s'aniran traslladant de nord cap a sud i que acabaran afectant a bona part del territori, sobretot a la zona central del Principat. Uns núvols que fins i tot al llarg de la tarda s'espera que arribin a deixar alguns ruixats o xàfecs, principalment a punts del Pirineu i del Prepirineu, sobretot al sector més oriental, i també cap al quadrant nord-est. Fins i tot localment poden ser d'intensitat forta, bàsicament a punts del nord del litoral i del prelitoral central, unes precipitacions que, a més, també podran anar acompanyades de tempesta. De cara a la propera nit i matinada, tot plegat anirà a la baixa, a més, amb una temperatura que serà més alta, per tant, amb un ambient que aquest migdia es notarà doncs, més calorós i que la propera matinada no serà tan fresc. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora us hem d'explicar que hi ha incidències a la Nacional 260 entre Pedret i Marzà i s'està donant pas alternatiu per un accident. Hi han gairebé 2 quilòmetres de retencions. També a la P7 només hi ha un carril obert al Papiol en sentit Girona, també per un accident entre un camió i un turisme, registrant en aquest cas retencions des de la B23. Passen 6 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Ajuntament destinarà prop d'1 milió d'euros per fer més segura la tornada a l'escola en el context de pandèmia actual. La partida més important anirà destinada a reforçar el servei de neteja dels centres públics amb 600.000 euros invertits en aquest servei complementari. També destaca la implicació dels serveis municipals en el tancament d'una 30ena de carrers durant les hores d'entrada i sortida dels alumnes per facilitar un accés segur al centre i evitar les aglomeracions. Aquestes són dues de les accions que impulsarà l'Ajuntament per a l'inici del curs escolar i que han estat presentades aquest matí. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Una de les novetats, com deia, és que es tancaran el trànsit prop del doble dels carrers que es feia normalment a les hores d'entrada i sortida dels centres educatius. En total hi haurà 33 talls de trànsit, 15 més dels habituals. Un dispositiu que duran a terme les mateixes escoles, a qui s'ha facilitat material, però que comptarà amb la col·laboració de la policia municipal i agents cívics els primers dies d'escola. N'ha donat més detalls l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
L'Ajuntament el que ha fet és facilitarà tanques als centres educatius per tal que es pugui efectuar aquests talls. També aquestes tanques es senyalitzarà l'horari exacte en el qual es produeixen i, a més, en aquests primers dies hem fet un dispositiu especial de policia i també d'agents cívics per garantir el respecte en aquestes noves mesures. Concretament, posarem en aquests 3 primers dies d'inici del curs escolar 40 policies i 10 agents cívics destinats a les escoles per tal de que facin aquesta funció.
De forma paral·lela, s'ha actuat en alguns centres. Per exemple, l'escola s'ha muntat, s'ha ampliat la vorera, a la Joaquim Blume s'ha protegit un accés provisional, a la Miquel Carrera s'ha reservat una plaça per a mercaderies i a la Francesca Bellapart es reservarà més estacionament. L'única escola que no tindrà el carrer tallat és la nostra llar, ja que no hi ha alternativa pel servei de bus que passa pel carrer. Encara en matèria de mobilitat, alguns centres disposaran d'espais o equipaments públics per realitzar les hores d'esbarjo i classes d'educació física, però en cap cas per fer la resta d'assignatures. Ho han sol·licitat la Trama, la Miquel Martí Pol, la Riba Tallada i la Pau Casals, també els Salesians i l'Institut Vallès. Principalment estem parlant de les places més properes a aquestes escoles. Un altre dels elements importants de la tornada a l'escola és el reforç en la neteja dels centres d'infantil i primària públics. El servei es potenciarà amb 600.000 euros extraordinaris.
És reforçar la neteja a les hores del pati, quan s'hagin acabat les hores del pati, reforçar tota la neteja d'aquests espais, i també reforçar aquells espais que siguin d'ús compartit. Poso un exemple, perquè ens entenguem. Imagineu-vos que un dia a la tarda tenim una classe, que després de la classe que hi ha una activitat extraescolar, no, Manola? Doncs el que es farà és que abans que entri l'activitat extraescolar, que és un grup diferent d'aquesta classe, es procedirà a netejar aquest espai i quan l'activitat extraescolar s'hagi acabat, també es procedirà a netejar un altre cop perquè quan torni a entrar-hi el grup ordinari pugui utilitzar aquest espai.
Altres partides importants de cara a l'inici del curs és l'increment en les subvencions per organitzar activitats extraescolars. Les AMPAs disposaran d'un 50% més d'ajudes, que han passat dels 82.000 als 122.000 euros. També s'ajudarà amb 150.000 euros i material de protecció les escoles bressol municipals. En total són 900.000 euros de pressupost per mesures relacionades amb la Covid-19, als quals s'han de sumar els 1,3 milions d'euros ordinaris que van destinats al manteniment i la millora dels centres educatius.
I encara sobre l'inici del curs, el director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental ha tret ferro al fet que un terç dels centres sabadellencs superin la ràtio de 20 alumnes per grup estable. Jesús Vinyes assegura que més infants per classe no significa que hi hagi més risc de contagi. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Aquí la feina bàsica és el grup estable. Aquesta és la feina bàsica. El nombre d'alumnes està relacionat amb les dificultats que hi puguin haver-hi de traçabilitat, no és un tema tant de risc, perquè en realitat els contactes no s'incrementen molt, perquè els nens no tenen relació amb tots els 21 cada dia molt, ens entenem?
Sí.
Sinó que el tema és que això fa més complexa a salut el seguiment de la...
En aquest sentit, el regidor d'Educació, Manuel Robles, ha detallat que la mitjana d'alumnes per aula Sabadell serà de 23 nens i nenes, una xifra que augmenta o disminueix en funció de cada centre escolar. De totes maneres, Pere ha puntualitzat que les ràtios són orientatives.
Sí, tot i això, des de serveis territorials també han subratllat l'esforç que s'ha fet per reduir aquestes ràtios. Seran 178 nous professors que s'han contractat per reduir les classes que superaven els 25 alumnes per grup. D'aquesta manera, el departament pot defensar que de mitjana hi haurà entre 14 i 15 alumnes per professor, tot i que la mitjana d'infants per grup serà, com dèiem, de 23.
Jesús Vinyes també ha aclarit alguns dels dubtes que apareixen a les portes de l'inici del curs escolar. Per exemple, ha assegurat que totes les substitucions estan garantides.
Aquest és un dels problemes que ha manifestat la Federació d'Associacions de Pares de Catalunya, també al programa El Cafè. La seva presidenta, Belén Tascón, considera que els professionals tenen tota la jornada ocupada i que les restriccions del coronavirus no permetran que un professor s'ocupi d'un grup de forma improvisada.
Si jo avui un docent em poso malalt, vaig al metge, demano la baixa, doncs me la donen per demà, però és que avui aquest grup, al centre, tenint en compte que són estancs, que no poden estar en un altre grup, i que tenint en compte que precisament perquè m'ha agafat tots els especialistes, totes les hores que hi havia als centres i les hem posat com a tutors, doncs si un de tutors falla, no tenim hores d'especialista buides perquè després puguem fer una classe i ens podem ajuntar amb una altra.
En canvi, Vinyes ha assegurat que tenen prevista aquesta situació i també la substitució dels mestres que són personal de risc, que es calcula que és prop d'un 2% del total de la comarca. De forma preventiva, també s'ha demanat que els professors restringeixin les seves activitats socials on es puguin contagiar de forma comunitària, com ara les reunions. A més, Vinyes també puntualitza que no es preveu que siguin els infants els que portin el virus a les cases, ja que el 80% dels contagis es produeixen precisament en entorns familiars.
I per acabar aquest repàs sobre la reobertura de les aules, una bona notícia, el regidor d'Educació Manuel Robles ha anunciat que les obres per construir l'escola Virolet estan a punt de començar.
Al Virolet, les obres començaran abans de Nadal, si no n'hi han esmenes en la presentació, diguem-ne, de en l'adjudicació, si no en octubre serà l'adjudicació després de fer l'estudi i valoració econòmica, i si no n'hi han esmenes, començaran abans de Nadal les obres. Si n'hi ha esmenes, això té un termini determinat i que començaríem després de Nadal.
Fa una dècada que les famílies reclamen la construcció de l'escola Virolet a Calllong, fins ara funcionant amb barracons.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
A banda de l'educació, un altre dels àmbits en què la pandèmia ha impactat amb més força són els serveis socials. Així ho denoten les dades de l'Ajuntament de Sabadell, que constaten un augment dels usuaris de gairebé el 24,5% entre els mesos d'abril i maig. En xifres absolutes, això representa un increment de 4.000 persones durant aquest període. Gairebé la meitat de les atencions tenien a veure amb l'alimentació i altres necessitats bàsiques.
Així ho ha detallat avui en una entrevista al Cafè el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés. Assegura, però, que la xifra ha anat fluctuant i que caldrà veure si la situació es manté o no en els pròxims mesos. Hores d'ara, per exemple, les famílies usuàries del rebost solidari se situen entre les 2.600 i les 2.700, lluny encara del pitjor escenari previst pel govern i les entitats que hi treballen. Eloi Cortés.
Les famílies usuàries del rebost portaven una tendència molt positiva de reducció progressiva cada any de les famílies usuàries. Just abans de la pandèmia estàvem entre les 1.800 i 1.900 famílies, i ara estem, és una xifra molt viva, que canvia cada dues setmanes, estem entre les 2.600 i les 2.700 famílies. No hem arribat al pitjor escenari que havíem previst, això també s'ha de dir, perquè nosaltres, de cara al març-abril, vam fer un escenari, ens vam preparar, diguéssim, per arribar a atendre 3.200 famílies a l'estiu. Per sort no ha sigut així de moment.
L'augment dels usuaris de serveis socials també ha suposat un creixement dels nens en situació de risc en un 27% en relació al mateix període de l'any passat. El regidor ha admès que el fet que no hi hagi hagut escola des de mitjans del mes de març ha dificultat la detecció dels casos. Aquest augment també ha anat acompanyant d'una major demanda de beques menjador de cara al curs que és a punt de començar. El regidor d'Acció Social ha recordat que l'Ajuntament de Sabadell ha fet un sobreesforç per incrementar les prestacions destinades a parar el cop, com ara a través d'ajudes a l'alimentació o al pagament del lloguer.
I l'endemà, precisament, seguidament de l'aprovació de la proposició de llei que ha de limitar el preu del lloguer en zones tensionades, com ara Sabadell, Eloi Cortés, que també és regidor d'Habitatge, s'hi ha referit. Cortés ha mostrat alguns recels en relació a la norma que, segons el Consell de Garanties Estatutàries, inclou alguns articles que topen amb la Constitució i el mateix Estatut. Assegura, però, que els serveis jurídics de la regidoria d'Habitatge n'estudiaran el desplegament.
El que passa és que hem d'analitzar-la, ja dic, detingudament doncs, amb els juristes del Servei d'Habitatge per veure exactament quin serà l'impacte i com l'haurem de desenvolupar per part de l'Ajuntament. I ja ho deia, moltes certes reticències de veure si realment serà efectiva, perquè això és una cosa que la competència per legislar-la està a nivell de l'Estat.
El Parlament de Catalunya ha donat llum verda a la norma impulsada pel Sindicat de Llogateres amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, en Comú Podem i la CUP. La llei serà d'aplicació immediata en una seixantena de municipis, principalment de Barcelona i l'àrea metropolitana, com ara Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I enguany el coronavirus també marcarà la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Tots els actes previstos, tant els institucionals com els organitzats per la societat civil, tindran l'aforament limitat i es prendran totes les mesures de seguretat per reduir el risc de contagi. A Sabadell hi haurà activitat durant tot el dia. La més matinera serà una rua de cotxes pels carrers de la ciutat, impulsada conjuntament per Òmnium i Sabadell per la Independència. A partir de les 10 es farà el tradicional acte institucional al Parc Catalunya.
L'Ajuntament ha decidit mantenir l'ofrena floral al pont que creua el Parc Catalunya, però amb limitacions. Les entitats que hi participin només ho podran fer amb un representant, que haurà de dur mascareta i respectar la distància de seguretat. A més, els assistents hauran de pactar l'hora en què es farà l'ofrena per evitar aglomeracions. No hi haurà públic, però els sabadellencs podran seguir l'acte a través del compte d'Instagram del consistori. A tot això, Ciutadans ha confirmat que no hi prendrà part i aleguen que ho fan per coherència. La formació assegura que no té sentit fer l'acte de la Diada quan el mes de juliol es va ajornar l'homenatge a les víctimes de la Covid, tot i que el risc de rebrot, asseguren, era 3 vegades més baix que ara. Ho ha avançat al cafè de la ràdio Sergio Salcedo, coordinador local de Ciutadans.
¿Por qué el 16 de julio, con un índice de rebrote del 74 con algo, se anula por el panorama de rebrotes y actualmente, hoy, esta semana, con una semana que ha tenido un promedio de más del 240 y algo, sí que se lleva a cabo? Es una incoherencia por parte del gobierno municipal que no entendemos. No sé si quiere tener contento a los partidos independentistas, alguno en concreto.
Pel que fa als actes organitzats des de la societat civil, hi ha, com dèiem, una rua pels carrers de la ciutat que comença a 9:15 del matí, mentre que l'acte central tindrà lloc a l'anomenat Mur de la Llibertat, a Gràcia, a partir de les 6 de la tarda.
Els organitzadors, Òmnium i Sabadell per la Independència, han previst un aforament de com a màxim 500.000 de persones i on es connectaran directe amb l'acte de Barcelona. Tot i el context actual, limitat per la crisi sanitària, la coordinadora de la secció local de l'ANC, Neus Alsina, demana mantenir el pols amb l'Estat en defensa de les llibertats i els drets polítics.
Nosaltres creiem que és imprescindible continuar mantenint el pols amb l'Estat, que ens hem de fer veure, que ningú pugui dir que estem conformats amb la situació que estem patint i estem passant, que els nostres polítics d'aquí no es pensin que també ja estem calladets i tranquils, o sigui que nosaltres hi som apretant al darrere.
De la mateixa manera, el Moviment Popular de Sabadell ha avançat la commemoració de l'11 de setembre avui. Aquest vespre, a partir de les 7, hi haurà un acte a l'Espai La Quartera. Cal inscripció prèvia per complir amb les mesures de seguretat.
11 minuts per arribar al punt de les 2, moment per obrir la pàgina cultural. El Teatre Sant Vicenç ha programat 7 obres per aquesta temporada 2020-2021, 5 per al públic més juvenil i sènior i 2 infantils. El curs començarà a l'octubre amb No sé què vull ser, que va quedar pendent a la primavera passada, i acabarà el maig amb el musical Mamma Mia. Els assajos ja han començat amb les mesures de seguretat pertinents i també es preveu que l'aforament en els dies de funció es redueixi més, encara que el nivell que recomana les autoritats.
El col·lectiu creualtenc afronta el repte amb moltes ganes després de l'aturada obligada a l'inici de la pandèmia. Alguns teatres de Barcelona ja han començat les seves temporades i els Sant Vicenç creuen que serà bo per tothom que hi hagi oferta cultural a la ciutat. Per això s'han decidit a programar el curs d'enguany i començar a preparar els muntatges que s'hi podran veure. El president del teatre, Jordi Cascales, diu al programa el Cafè que s'estan adaptant bé els assajos amb les mesures de seguretat.
Ho estem portant força bé i amb moltes mesures, amb mascareta, Bueno, de fet, ara només estan assajant els que estrenarien, els que estrenen, vaja, el 3 d'octubre, amb moltes precaucions, amb distància, amb mascareta i amb espais ventilats, bueno, totes les precaucions que es puguin prendre, no?
No sé què Ullcer i Tarzan venen de la temporada passada. En sessió matinal es podrà veure la Caputxeta Vermella i la rateta que escombrava l'escaleta. Evidentment també els Pastorets. Pel que fa al muntatge, Els Complets Desconeguts adapta la pel·lícula de nom similar d'Àlex de la Iglesia, on mentre duri el sopar d'un grup d'amics, tot el que arriba als seus mòbils, com ara missatges, whatsapps, trucades, etc., s'ha d'escoltar i llegir en veu alta. El joc proposat trastocarà una trobada de parelles i amics i cauran totes les caretes. La temporada acabarà amb el musical Mamma Mia. Cascales diu que el Sant Vicenç ha extremat les mesures de seguretat de l'aforament de la sala més enllà encara del que marca el Procicat.
La sala la obrirem, en principi estem autoritzats pel Procicat, diu que les sales han d'obrir el 50%, però nosaltres només farem un terç per encara afegir més seguretat al públic que vulgui venir.
Caldrà reservar entrades que es posen a la venda la setmana que ve. No es podran adquirir en línia per assegurar que les posicions dels espectadors a la sala compleixin les mesures.
I la mirada precisa i científica de l'artista sabadellenc Agustí Masvidal arriba avui al Museu d'Art de la ciutat. La instal·lació acull una mostra sobre les il·lustracions de Masvidal que ensenya, a través del seu traç, com era el Sabadell de l'època. Ho explica l'Helena Molist.
Agustí Masvidal va néixer l'any 1920 a Sabadell i es va dedicar a la farmàcia. De fet, a la ciutat era més que conegut el seu negoci, on a vegades també hi exposava alguna de les seves il·lustracions. Així ho recorda Carles de la Rosa, regidor de Cultura.
En el aparador de la seva farmàcia acostumava cada mes a fer un dibuix de secció que després podrem veure de botànica i de flora, i la gent esperava aquest dibuix que apareixeria, posava nom científic i per tant també feia divulgació. Era una persona en aquest sentit molt, molt especial.
Al llarg de la seva vida, Masvidal va arribar a fer més de 3.000 il·lustracions, que a grans trets es podrien agrupar sota quatre grans grups. El primer, el paisatge urbà de la ciutat de Sabadell. El segon, el paisatge natural del Rodal. El tercer, la botànica. I, finalment, la part més intimista, els retrats, que feia amics i coneguts. Doncs bé, d'aquestes més de 3.000 obres, 300 estan exposades al Museu d'Art de Sabadell en una mostra que també vol retre-li homenatge a l'any del centenari de l'artista. Josep Maria Marlès Tortosa, nebot de l'artista, explica com recorda ell el gran il·lustrador.
Jo crec que costaria trobar el dia en què l'oncle Agustí no va sortir a dibuixar, no va dibuixar alguna cosa. Per descomptat que en trobaríem de dies d'aquests, d'acord? Perquè la seva tasca professional a la farmàcia a vegades l'obligava, òbviament, a no sortir a dibuixar. Però pràcticament cada dia, un dia molt especial, no, de pluja intensa, alguna cosa especial, ell agafava el cotxe i a la tarda, abans d'obrir la farmàcia, anava a dibuixar.
La mostra restarà oberta fins al gener del 2021. En cas que el museu hagués de tancar per raons sanitàries, les obres es podrien seguir consultant a través del web del museu.
T'agrada l'òpera?
Després de 6 mesos d'absència per culpa del maleït virus, torna Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. A partir del 10 de setembre, cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i dissabtes a les 10 del matí. Com sempre, nosaltres estarem aquí per parlar d'òpera.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Notícies migdia.
Passar l'actualitat més enllà de la ciutat, però comencem amb les dades, amb el balanç del coronavirus al Parc Taulí que ens acaba d'arribar. A hores d'ara, l'Hospital de Sabadell acumula 78 persones ingressades per coronavirus, 4 de les quals a la UCI representen 2 ingressos més que en l'últim balanç facilitat ahir. També s'han confirmat 9 diagnòstics nous però, en canvi, no s'ha registrat cap defunció. I a Catalunya s'han sumat 884 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut.
La xifra total de casos amb totes les proves és de 142.296. Han mort 20 persones més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en 11 persones i ara són 720. D'aquests, 127 estan a l'UCI, 4 menys que fa 24 hores. El risc de rebrot puja 3 punts, de 175,69 a 178,67. La velocitat de propagació també ho fa lleugerament, passant de 0,96 a 0,97.
El govern espanyol no ha aconseguit convalidar el decret de romanents dels ajuntaments que ha topat amb el no del PP, Ciutadans, Vox, Esquerra, Junts per Catalunya, CUP, el PNB, Bildu, Compromís, el BNG i Coalició Canària.
PSOE i Podem s'han quedat sols defensant el que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha definit com un mecanisme voluntari, que és l'única via perquè els ajuntaments puguin accedir als seus superàvits. La ministra ha acusat el PP de no donar suport al decret per ensorrar el govern Sánchez.
Reflexionen, convaliden el decreto ley, tramítelo como proyecto de ley y planteen las alternativas que consideren para que el resto del grupo de la Cámara las pueda evaluar. Si no hacen eso, señoría, y lo único que hacen es intentar tumbar este decreto ley, estarán ustedes al descubierto delante de la ciudadanía, no pensarán en los ayuntamientos, seguirán pensando que cuanto peor mejor, que ya vendrán ustedes, que se caiga España, que ya la levantarán.
Per Montero no té sentit que el Congrés hagi furtat els alcaldes decidir si els interessa o no acollir-s'hi. El decret de romanents dels ajuntaments permetia que els consistoris accedissin a 5.000 milions d'euros dels seus propis superàvits a canvi de cedir a l'Estat la resta durant un termini de 10 anys. La ministra ha negat que l'executiu necessiti els diners dels municipis.
I la ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nàdia Calviño, ha donat a entendre en una entrevista avui a la COPE que el seu executiu no descarta hores d'ara congelar el sou dels funcionaris durant el 2021. Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
I avui parlem del retorn del programa Joc de Cartes a la graella de TV3, que va suposar ahir un duel entre Sabadell i Terrassa per saber quin era el millor restaurant de tapes. Dos locals de la ciutat es van apuntar al concurs. Es tracta del Choco Choquito i el Gastro Barbas. El capítol no va decepcionar l'audiència, mentides entre concursants, arguments deslleials i un presentador Pau que es combrava cap a casa, ja que és terrassenc.
Exacte, els locals van enviar un vídeo al programa i els van seleccionar per participar en el conegut espai del xef garet Marc Ribas. El Porró de Terrassa es va proclamar el millor restaurant de tapes. La Cati del Gastro Barbas del carrer Sant Antoni està satisfeta amb l'experiència, però amb altres coses no tant.
Bueno, a veure, l'experiència és fantàstica, o sigui, hi ha un equip darrere d'aquest programa fantàstic. I després, bueno, és un joc, no hem d'oblidar això, que és un joc. I bueno, ens ho vam passar bé. El que sí que és cert que, bueno, el Marc va tirar molt cap a la Terrassa, eh? Que això no es veu al programa, però els que estàvem allà ho vam veure.
El Carles del Choco Choquito de la Rambla valora que la televisió els dona publicitat, però lamenta que alguns plats seus no van sortir.
Sempre va bé, és propaganda. La televisió és propaganda. Facis bé o facis malament, que parlin de tu. La veritat que avui no para de sonar el telèfon, potser m'he de reserves, però ja t'ho dic, gràcies a Déu, nosaltres no ens podem queixar. O sigui, per les nits, la Terrassa, surt de tot, mariscades, el pub chimichurri, que això els dic que tinc a dir, que tenia uns productes que no van sortir, uns plats que vam recomanar. El calamar sobrassada amb ceba caramelitzada, bueno, el calamar cogent, van haver plats que no van sortir, però bueno, el tataki va quedar com un senyor.
També han explicat als concursants en el programa al matí que l'Ignasi, empleat del Choco Choquito, s'ha fet popular, molt popular, a les xarxes socials.
Doncs amb aquestes dues propostes gastronòmiques posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, també a les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.